no és en Joan Miquel Llodrà, que per qüestions personals va telefonar en temps i aleshores hem tingut, el doctor Eduard Vallès ha tingut l'amabilitat de venir-nos a parlar precisament de Palau Fabra. El doctor Vallès és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i també és màster en Estudis Avançats en Història de l'Art per la mateixa universitat. Després també ha fet un mestratge a la Universitat Pompeu Fabra sobre equipaments culturals. A la seva trajectòria professional ha alternat les tasques de recerca científica amb les de comissari d'exposicions i amb la gestió d'equipaments museístics. En l'actualitat és conservador d'art modern i contemporani del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el nostre estimat MNAC, en el qual hi anem de tant en tant. I també és membre de direcció del Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Anteriorment ha estat director conservador de la Fundació Palau de Caldetes. Bé, Caldes d'Estrac en diem Caldetes nosaltres. I també conservador en el Museu Picasso de Barcelona. Ja està bé? Ui! Segur que n'hi ha prou? Doncs bé, li agraïm moltíssim que avui vulgui venir a fer-nos una mica de llum sobre aquesta figura una mica desconeguda que és Josep Palau Fabra i a qui tindrem ocasió de conèixer pels seus fets i les seves obres d'activista cultural i de col·leccionista i de fill del seu pare, en el bon sentit de la paraula, perquè en Josep Palau Uller va ser un gran dissenyador i esperem que el temps ens acompanyi amb tot això. Moltes gràcies, professor Vallès, per ser aquí i gràcies a tots vosaltres.
Bé, bona tarda a tothom. Se'm sent? Sí. Bé, moltes gràcies a l'Aula d'Extensió Universitària d'Arenys de Mar, a la Mercè Colomer, per l'honor que em fan de poder assistir en aquesta xerrada sobre Josep Palau i Fabra. La veritat és que ha sigut una mica precipitat i ho he hagut de preparar una mica a correcuita. Espero estar a l'altura del que s'espera. Bé, el fet de no haver tingut el temps adequat per fer una intervenció, diguéssim, com Déu mana, en certa manera, o com jo voldria, fa que d'alguna manera del defecte puc fer virtut. Per què? Perquè vaig conèixer personalment a Palau i Fabra durant molts anys, vaig treballar amb ell a la Fundació. Perdó, hi ha com un retorn. Senten un retorn del micro? No? Se'm sent bé? Sí? Val. D'acord. Bé, doncs, aquest fet farà que pugui parlar també, serà una conferència molt poc a l'ús. Hi haurà moltes al·lusions personals a la relació de Palau amb Picasso, que a mi em va transmetre personalment, i jo crec que això pot enriquir molt aquesta xerrada en el sentit de que el que explicaré avui en alguns moments no està en cap llibre i per tant jo crec que és l'oportunitat per transmetre algunes anècdotes que alguna d'elles no l'he explicat mai i jo crec que pot ser molt interessant per a tots vostè. En primer lloc, com ha dit la Mercè, efectivament, la figura de Palau i Fabra és una figura encara per a molta gent desconeguda. Evidentment, la setmana que ve parlarà la Margarida Casacoberta sobre la vessant literària de Palau, faran la visita a la Fundació Palau, però donaré quatre pinzellades de la seva personalitat per qui no el conegui o no el tingui massa situat. No? Josep Palau i Fabra va néixer a Barcelona l'any 1917 i va morir a Caldetes l'any 2008. És una personalitat polièdrica, poeta, narrador, dramaturg, assagista, traductor, també col·leccionista d'art, sobretot en la vessant picassiana, activista cultural en el terreny literari però també en l'artístic i sobretot expert en l'obra de Picasso i amic de Picasso durant uns anys. Aquestes, a grans termes, la figura de Josep Palau i Fabra, bàsicament ha sigut conegut en l'àmbit literari com l'autor dels poemes de l'alquimista, és la seva obra més reeixida, amb moltíssimes edicions, això ho explicarà molt bé la doctora Margarida Casacoberta, i pel que fa al vessant picassià és un dels grans experts, no només a nivell estatal o a nivell europeu, sinó a nivell mundial. La seva obra, com explicaré després, és de referència arreu del món, i la seva vessant de col·leccionista l'explicaré també més tard. D'alguna manera, el títol, la paraula activista fa referència a tots els vessants en els quals Palau es va multiplicar, de manera que trobarem un Palau col·leccionista, galerista, un palau expert, un palau expertitzador o certificador d'obres de Picasso, que també és una de les seves variants professionals, que també és molt interessant perquè va ser el propi Picasso qui el va orientar en aquest camí de la certificació d'obres d'art, un tema absolutament, diguéssim, apassionant i que ha portat molts problemes al llarg de la història de l'art amb tots els artistes i en Picasso especialment. Bé, donaré també en aquesta xerrada algunes pinzellades sobre el fons artístic de la Fundació Palau. Faran una visita en breu, probablement no hi aniran tots, però per als que no hi vagin, doncs, que tinguin alguna idea de quin és el fons d'aquesta fundació que tenen tan a prop. Bé, aquí tenim una fotografia de Palau i Fabre amb Picasso en una de les múltiples sessions que feien de treball. Tinguem en compte que gairebé tots els llibres de Palau han estat inspirats o treballats en base a les converses prèvies que va tenir Picasso. Això és tot un privilegi per a un biògraf d'un artista, en el sentit de que normalment es tenen que ocupar d'artistes que són morts, no? En moltes ocasions. En aquest cas, un artista com Picasso, Palau ho va poder tractar de prop durant molts anys, un total de 25. Com va començar aquest interès de Palau i Fabre per Picasso? Bé, doncs, Palau i Fabre es va formar en un ambient molt vinculat al món artístic, com ha comentat la Mercè, fill del Josep Oller, que era pintor, decorador, dissenyador tèxtil, era una persona també amb grans interessos artístics i a més era amic de molts artistes de l'època. Per exemple, era un íntim amic de Josep Mompou, per posar un cas, no? I el petit Josep Palau en tot aquest entorn, doncs, va d'alguna manera nodrir-se, no?, de tot aquest ambient. I una de les figures de les quals més es parlava era de Picasso. Picasso com una mena de personatge legendari que ha passat per Barcelona durant uns anys. En realitat, Picasso va estar 9 anys vivint a Barcelona, posteriorment va tornar, va anar a Horta de Sant Joan, va anar a Gósol, va anar a Cadaqués, etc. Però els 9 anys que estan a Barcelona el van influir moltíssim. I va crear com una mena de, com he dit, de llegenda entre molts artistes, gent del món, diguéssim, intel·lectual de Barcelona, que encara recordaven el pas de Picasso. I en aquest ambient, doncs, Palau va poder sentir de jove parlar amb molta gent que havia conegut personalment a Picasso. Evidentment, durant la joventut de Palau, la figura de Picasso era una figura ja coneguda i reconeguda mundialment. Bé, Palau, segons explicava ell mateix, es va interessar per Picasso, a part d'aquest, diguéssim, nucli familiar, amb motiu de la visió a la biblioteca del seu pare d'un exemplar de la revista Art amb un número monogràfic de Rafael Benet sobre Picasso. I es va fixar concretament, això explicat per propi Palau, en una obra, que és aquesta obra. Aquesta obra es titula La vida, està al Museu de Cleveland, als Estats Units, i és una obra que el va impressionar des de primera hora a Palau. Ell mateix ho ha repetit en moltes ocasions, i aquesta obra és l'obra mestra de l'època blava. El personatge masculí que està aixecant el dit és Carles Casagemas. No sé si a alguns de vostès els sonarà, va ser un dels grans...
Vam fer una baixada itinerari d'art a veure l'exposició Casagemas.
Ah, vam baixar al Manac. Ah, val, d'acord. Doncs bé, jo vaig ser comissari de l'exposició Casagemas al Manac, també, que era una exposició petita, perquè clar, tinguem en compte que és un artista que va morir amb només 20 anys. I vaig trobar unes 40 obres aproximadament, i el catàleg que es va fer amb motiu de l'exposició, doncs, mostra aquestes obres, i realment va tenir un final dramàtic, si han vist l'exposició. Per als que no ho sàpiguin, aquest noi, en Carles Casagemas, es va suïcidar enamorat d'una noia francesa que es deia Germaine, que és aquesta noia que apareix aquí abraçant-lo. I Picasso, al cap de 3 anys després del suïcidi de Casagemas, va fer aquesta obra absolutament de caire simbòlic, on apareixen reflexions sobre la soledat, el fons, la maternitat, la impossibilitat de la maternitat, etc. No? I en aquest sentit, aquesta obra va impressionar a Palau des d'un principi, i al llarg dels anys Palau es convertiria en un gran expert de Picasso, i a més en un gran expert en l'obra Vida i obra de Picasso, i també amb la biografia de Casagemas. Ell va ser el primer que va investigar a fons la vida de Casagemas, que després d'altres hem continuat, com el gran amic de joventut de Picasso. Bé, continuem aquí. Com va ser la coneixença entre Palau i Picasso? Bé, Palau es va autoexilar l'any 1945, amb 28 anys, a París, com molts joves de l'època que volien veure d'alguna manera el país intel·lectual i potent d'aquella època, i va conèixer moltes personalitats importants de la cultura francesa, i ell buscava la forma d'entrar a parlar amb Picasso. Tinguem en compte que en aquella època, l'any 45, Picasso era molt conegut, era molt difícil d'accedir amb ell. Tothom que accedia a Picasso ho havia de fer a través d'algú altre que fos amic de Picasso, fins i tot amb cartes de recomanació. I en aquest cas, Palau va arribar a Picasso a través de l'editor català Ferran Canyamerès, que en aquella època tenien un cert contacte. Picasso va quedar absolutament colpit per aquesta primera visita. Tota aquesta relació que va començar a partir dels anys 40 amb Picasso, Palau la va anar apuntant de forma, diguéssim, regular en notes que posteriorment es van convertir en un llibre, que és aquest llibre, Estimat Picasso. Palau va escriure moltíssims llibres sobre Picasso, però si algun que els recomano de forma vehement que llegeixin és aquest, Estimat Picasso. No és exactament un llibre sobre Picasso, sinó és un dietari que explica totes les trobades que ell tenia amb Picasso. Però és molt interessant perquè, més que parlar de Picasso, aquest llibre ens parla de l'obsessió de l'historiador per saber més de la persona que està biografiant. És un llibre que jo, tothom que he conegut, que se l'ha llegit, quan ha agafat la primera pàgina no l'ha soltat, perquè és un llibre que d'alguna manera s'aparta dels codis una mica, en ocasions, encarcarats del que és la història de l'art en sentit estricte, i fa una barreja de diferents gèneres, especialment el dietari. Evidentment, Palau té una gran capacitat per escriure. Evidentment, ell no és un biògraf a l'ús, no és historiador a l'ús, sinó que és un literat, per tant, a la seva obra, d'alguna manera, hi afegeix aquesta impronta d'un literat. No? Evidentment, no tothom que parla d'art té una gran capacitat, o que escriu d'art té una gran capacitat per escriure, sinó que s'hi dediquen, ho fan més o menys bé, però en el cas de Palau, a més, tenia aquesta gran capacitat d'escriure situacions, moments, circumstàncies, etc. I és molt interessant els moments en els quals ell explica les problemàtiques que té per accedir a Picasso de forma regular. Va tenir aquest primer contacte a través del Ferran Canyamerès, però era molt difícil arribar a Picasso al principi. Per exemple, ell es trobava que en ocasions anava a veure Picasso, havia quedat i ningú el rebia. En altres ocasions es trobava que el mateix jardiner li deia que el senyor no està en casa. Tot això amb cites prèviament concertades. No? Per què? Perquè Picasso era una personalitat absolutament centrada en la feina, en el treball. Picasso, tinguem en compte que l'any 47 té uns 70 anys aproximadament. Per tant, ell el que vol és treballar, i era molt conscient de que el temps anava passant i volia crear el màxim d'obra possible. Va viure fins als 93 anys. La relació amb Palau va acabar abans. Però jo considero que alguns dels testimonis més profunds, més potents del Picasso home, no només del Picasso artista, es poden trobar en aquest llibre, Estimat Picasso. No sé si ara mateix està exhaurit, no en tinc ni idea, probablement està exhaurit, i evidentment no és que faci publicitat del llibre perquè ni és un llibre meu ni molt menys, és perquè és una lectura de la qual jo he gaudit i m'agradaria que també vostès la gaudissin. Aquesta relació entre Palau i Picasso va durar un total de 25 anys, entre 1947 i 1972, evidentment en períodes que gairebé no es van veure, no? Van ser moltes trobades puntuals en aquesta forquilla cronològica. I les reunions eren això, o sigui, Palau arribava amb moltes preguntes que tenia pendent de fer-li a Picasso, i Picasso davant de tothom deia: «Senyor Palau, traiga las reclamaciones», una expressió que ja havia sentit en els seus anys quan vivia a Màlaga o a la Corunya o posteriorment a Barcelona, i el Palau el que feia era anar a totes les seves fitxes molt ben preparades, que eren sobre preguntes de la vida de Picasso a Catalunya, bàsicament. «És cert que vostè va viure en aquesta època en aquest taller? És cert que vostè va treballar amb aquest artista durant aquest període?» Eren tot preguntes d'alguna manera molt vinculades a la vida de Picasso, que el propi Picasso fins i tot en ocasions no recordava, i gràcies a Palau li aportava informació que el propi Picasso no recordava, perquè evidentment tenia una memòria extraordinària, però estem parlant de que Picasso tenia 70 anys i moltes de les preguntes que li feia Palau era quan tenia 12, 13, 14 anys. Aquesta és la tasca d'un biògraf, no? Investigar sobre la vida del biografiat. I el propi Picasso admetia que disfrutava moltíssim en aquestes xerrades en Palau perquè li recordava la seva joventut. Picasso va guardar sempre un gran record dels seus anys a Catalunya, concretament a Horta, a Gósol i a Barcelona. I Palau va ser, en realitat, el primer historiador, el primer gran expert que es va ocupar de forma monogràfica de relació entre Picasso i Catalunya. Tinguem en compte que hi ha alguns llibres anteriors, per exemple, de l'Alexandre Cirici, per exemple, del Juan Eduardo Cirlot, però eren llibres focalitzats en aspectes molt concrets. El que va fer Palau va ser emprendre una gran empresa titànica, i mateix n'era conscient, d'alguna manera de resseguir tota la vida de Picasso i l'obra de Picasso. I l'obra que ha deixat en aquest sentit és de referència mundial i amb testimonis de primera mà del mateix Picasso, que això té un valor extraordinari. Bé, entre aquestes anècdotes que explica el propi Palau, el llibre Estimat Picasso, que, insisteixo, té alguns moments fabulosos, ell explica com quan rebia algun llibre dedicat de Picasso amb alguna amb un dibuix, regals que feia sovint el Picasso al Palau, en alguna ocasió Palau s'havia quedat tota la nit sense dormir observant aquell dibuix. Clar, evidentment en aquella època tenir un dibuix de Picasso era una cosa extraordinària. No tothom hi tenia accés. I ell mateix era conscient del valor que tenia aquest dibuix en aquell moment i per a la posteritat, no? I ell mateix explica com es queda tota la nit amb la llum oberta mirant el dibuix, o de quan en quan obrint la llum per a veure el dibuix que l'ha deixat al davant de la cambra, no? En altres ocasions explica com estava a l'hotel esperant la trucada de casa a Picasso per anar-lo a visitar i poder parlar i comentar aspectes concrets de la seva vida. Els nervis que ell patia en aquell moment, la tensió narrativa que Palau aplica en aquest dietari Estimat Picasso és extraordinària, perquè, com he dit abans, ens parla de Picasso, però sobretot ens parla de Palau, d'un home d'alguna manera que estima Picasso de veritat. El mateix títol de l'obra ens parla molt clarament del que sentia Palau per Picasso, i això es transmet en tota l'obra que he anat creant a partir d'aquestes xerrades que mantenia amb Picasso. El propi Picasso li va fer un gran honor quan davant d'una sèrie de gent important, Michel Leiris, Kahnweiler, etc., li va dir: tu, en l'estudi de la meva obra, aniràs més lluny que Apollinaire. Guillem Apollinaire, que és el gran crític francès, que va ser un dels primers en ocupar-se de l'obra de Picasso, doncs Picasso li va fer aquest honor a Palau davant d'una sèrie de gent. Picasso volia que quedés molt clar que en Palau treballava molt seriosament sobre la seva obra. Això ho va deixar sempre molt, molt clar davant de tothom i en tot moment. Abans he parlat d'aquesta relació que tenia Palau i Picasso, aquestes visites que feia de forma regular. Palau agafava el tren, anava al sud de França, anava a l'hotel, esperava la trucada de casa Picasso per tenir aquesta reunió amb l'artista, i normalment eren cap a les 5 de la tarda, hora taurina. Per què? Perquè Picasso tenia un horari molt concret. Ell, i això Palau ho explica molt bé al seu llibre, Picasso normalment se n'anava a dormir 4, 5, 6 del matí si feia falta, s'aixecava tard cap a les 11, les 12, cada dia, 11, 12. Ell seguia el seu ritme vital, 11, 12 més o menys, esmorzava alguna cosa i mirava les cartes, el correu, i mantenia alguna reunió. I posteriorment, a les 5 de la tarda, doncs, tenia alguna reunió més, com en el cas de Palau en aquest cas, i després treballava tota la tarda i tota la nit fins que es cansava. Aquest era més o menys l'horari que seguia Picasso. Bé, un dels altres aspectes importants de la tasca de Palau i Fabre a l'entorn de l'obra de Picasso és la seva tasca com a expertitzador a l'obra de Picasso. No? Ell es va convertir en un gran expert de forma paulatina, i va ser el propi Picasso que, quan li arribava algun marxant amb obra seva, deia: no, escolta, aneu a parlar amb Palau, que ell us ho pot resoldre, això. Normalment, quan un artista està viu, és el propi artista que certifica, que expertitza aquella obra. A vegades, sobre una fotografia, aquesta obra és meva o aquesta obra no és meva, però el propi Picasso va arribar a un moment en què el que volia era treballar, no volia estar pendent d'analitzar obres seves de feia 30, 40, 50 anys. Era una feina que a ell li sobrava, en certa manera. En ocasions ho feia també, però d'alguna manera va anar delegant. Al principi ho va fer amics seus de Barcelona, Joan Vidal Ventosa o Ángel Fernández de Soto, eren amics íntims de Picasso en els quals ell tenia una gran confiança. Però a poc la figura de Palau es va anar fent cada cop més gran. Per què? Perquè els dos casos que he citat eren d'alguna manera marxants, persones que en certa manera eren amics de Picasso, i per aquesta condició d'amics tenien accés, no, a d'alguna manera fer intermediaris entre l'obra i l'artista. No, en canvi, Palau ja va ser un gran expert amb l'obra de Picasso i va adquirir d'alguna manera una posició que no tenia ningú fins a l'època. No? Una altra persona que també és una gran experta en Picasso i que durant molts anys va certificar obres d'ell va ser la Maya Picasso. Com poden veure en aquesta imatge, és una de les filles de Picasso. Com poden veure, té la mateixa fisonomia que el seu pare. És una fotografia presa a la pèrgola de Can Montanyà l'any 2004 a motiu de la inauguració de la Fundació. Va ser segurament un dels dies més feliços d'en Palau. Tot parlant del tema de les certificacions, en una ocasió Palau em va explicar una anècdota molt reveladora del caràcter de Picasso. Va explicar que en una ocasió un nen vestit amb parracs, molt mal girbat, es va dirigir a un galerista de París molt important, dient-li que tenia un dibuix de Picasso. Bé, el galerista es va mirar el dibuix i va veure que no tenia cap pinta de ser un Picasso, però així tot va decidir anar a mostrar-li a l'artista. Tenia accés a l'artista i per tant van allà. Però es va fer acompanyar del nen per demostrar que l'obra no era seva, sinó que era del nen. No? Van arribar davant de Picasso, així és com ho explicava Palau, arriben davant de Picasso i el galerista, fent-se el pinxo, diu: miri, mestre, aquest nen diu que això és un Picasso. Això evidentment no és un Picasso perquè és un dibuix absolutament penós. No? Picasso es va quedar en silenci, es va quedar mirant el dibuix, va dirigir-se la mirada cap al nen i va veure tota l'estampa del nen amb els seus parracs, absolutament mal vestit, mal girbat, etc. Va agafar el dibuix i va signar Picasso. Aquesta anècdota és una anècdota que explica molt també la personalitat de Picasso, com actuava. Ell va veure aquell nen que realment ho necessitava, va veure l'actitud d'aquell marxant que s'estava enfotent d'aquell nen, no? I va decidir donar per bo aquest dibuix. Evidentment, davant d'aquesta signatura, l'altre senyor va haver de callar i aquest nen va poder segurament vendre el dibuix. No? Molt probablement, no recordo exactament com acabava l'anècdota, però és molt probable, no em voldria equivocar, que el propi Picasso hagués aconsellat, entre cometes, al marxant que li comprés l'obra. Per això no estic segur, perquè no recordo exactament el final de l'anècdota. Però l'important és això, no? Fins a quin punt entraven en contradicció el fet de que una obra fos una autèntica i el fet humà d'ajudar aquest nen que estava en unes condicions absolutament deplorables. Hem parlat del Palau amic de Picasso, hem parlat del Palau expert en l'obra de Picasso, ara parlarem, o expertitzador en certa manera, parlarem del Palau historiador de l'art. Palau ha escrit sobre diversos artistes, però bàsicament el gruix de la seva obra assagística ha estat centrada en l'obra de Picasso. Probablement el conjunt més important són els 4 volums sobre la biografia de Picasso que va realitzar entre l'any 1980 i l'any 2003, si mal no recordo. Són 4 grans volums. Aquest és el primer, és la versió francesa, Picasso vivent, des de 1881 fins 1907. Són 4 volums que ocupen forquilles cronològiques de la vida de Picasso. És una obra absolutament extraordinària, de referència mundial, on Palau ressegueix perfecta en la biografia de Picasso, i l'obra, en aquest sentit, són obres exhaustives. D'alguna manera hi ha una intenció d'esgotar el personatge amb aquests 4 volums que, com he dit, encara actualment no han estat superats. El darrer volum acaba l'any 1937 amb Guernica. Palau no ho va poder continuar, però des de 1881 fins 1937 segurament és el corpus més important de l'obra picassiana, el que va fer Palau i Fabre. Al marge d'aquests 4 volums que tenen d'alguna manera repercussió mundial, en el sentit de que fa referència a l'obra de Picasso en tots els territoris on ell va viure, és molt important també totes les publicacions de Palau sobre la relació entre Picasso i Catalunya. Palau va ser el primer que es va ocupar, el primer expert que es va ocupar de forma regular d'estudiar la relació de Picasso amb Catalunya. Als anys 60 aproximadament, quan ell va començar les seves pesquises, gairebé no hi havia res escrit sobre la relació entre Picasso i Horta de Sant Joan, Picasso i Gósol, Picasso i Cadaqués. Ell el que va fer va ser un treball de camp extraordinari que va consistir en anar als llocs on va estar Picasso, intentar tractar aquelles persones que encara vivien de l'època en què va estar Picasso, els espais que havia pintat, les persones que havia pogut tractar o que havien sentit parlar de Picasso. Per tant, el que va fer va ser una tasca absolutament extraordinària, i va recuperar molts testimonis que segurament s'haguessin perdut. En aquest sentit, el llibre Picasso a Catalunya, és traduït a 4 idiomes, és un exemple extraordinari, que és un llibre de referència per a tots els que hem treballat posteriorment l'obra de Picasso. I d'alguna manera ell va contribuir a que el paper de Catalunya fos molt més present dintre la bibliografia picassiana. En aquest sentit, és important perquè, com he dit abans, fins que Palau no se n'ocupa, i no se n'ocupa de forma, diguéssim, exhaustiva, no tenim una relació tan intensa, o no es coneixia una relació tan intensa entre Picasso i Catalunya. Per exemple, ell és qui primer li demana a... Aquí tenim, per exemple, a la part dreta, no es veu massa bé perquè és un document que li va fer escriure el Palau a Picasso sobre els llocs on va viure ell i la seqüència exacta. No sé si es pot llegir bé des del fons, però posa Màlaga, Corunya, Barcelona, Barcelona, Màlaga, Barcelona, Horta, Barcelona, París. O sigui, era l'itinerari vital que, si no hagués sigut pel propi Palau, segurament ara mateix no sabríem exactament en quins llocs va viure Picasso durant els seus anys de joventut. En aquest sentit, la tasca de Palau va ser titànica, intentant recuperar tots aquests documents com el que els acabo de mostrar. Palau també va treballar sobre altres aspectes, no només sobre l'obra de Picasso en general, sobre la relació de Picasso amb Catalunya, sinó sobre temes concrets. Per exemple, el primer llibre escrit a nivell mundial sobre l'autorretrat a l'obra de Picasso és un llibre escrit per Palau. editat per la revista Joventut, es titulava Picasso per Picasso. L'any 2012 jo vaig ser comissari d'una exposició al Museu Picasso de Barcelona titulada Jo, Picasso, autorretrats, i un dels punts de partida bàsics per a aquesta exposició va ser aquest text de Palau i Fabre. Fins i tot en aquest text, en aquest llibre, vaig poder veure alguna obra que mai més l'hem pogut veure reproduïda. Per què? Perquè el fet de poder contactar amb Picasso personalment, poder tenir accés a diversos col·leccionistes, va fer que pogués Palau publicar algunes obres que posteriorment ni nosaltres hem sigut capaços de trobar-les. Per què? Perquè són obres que han quedat en mans d'un col·leccionista X, o obres que, per exemple, han desaparegut, i gràcies al treball de Palau, posteriorment, quan vaig fer aquest catàleg d'aquesta exposició, vaig poder reproduir alguna obra gràcies al llibre d'en Palau. No només el tema de l'autorretrat, per exemple, un dels primers experts picassians a donar importància a l'obra infantil de Picasso, com per exemple aquest teatret que tinc al darrere. Aquest teatret, els que vagin a la Fundació Palau el podran veure exposat, suposo que està en aquests moments a la col·lecció permanent. És un teatret fet amb una caixa de cigarretes. Hi ha un decorat suplementari i 6 figures que el propi Picasso, quan les creava, deixava aquesta part inferior per poder moure amb els dits els personatges, no? Això ho feia per als seus nens. Concretament aquest era per a la seva filla Maya, i va ser el propi Palau qui va decidir comprar-ho. Tinguem en compte que Palau va rebre, com he dit abans, dibuixos, presents per part de Picasso gràcies a la feina que, i a les reunions que tenien de forma regular, però el propi Palau, tot i ser poeta, ser una persona sense massa ingressos, va fer esforços extraordinaris per anar comprant tot el que va poder de l'obra de Picasso. Per tant, els que vagin a la Fundació podran veure, entre altres obres, aquest teatret que, com he dit abans, pertany a un conjunt d'obres que va ser Palau un dels primers sobreescriure sobre elles, les obres que Palau feia per als seus infants. Actualment, gairebé totes les grans exposicions de Picasso que es fan arreu del món, vinculades, diguéssim, a la seva família, tenen un apartat en el qual fan aparèixer obres com aquestes, no? Però en el seu moment era considerat com un tema menor. Va, això és obra, són dibuixets per als nens, o són jocs manuals que no tenen cap importància. Palau, en aquell moment, ja li va donar importància. Per què? Perquè el que ell valorava en aquesta mena d'obres era el sentit pràctic que tenia Picasso com a artista. Picasso no només era un artista elevat en el sentit més elitista de la paraula, sinó que coneixia perfectament tots els mecanismes, sabia com fer disfrutar els nens, sabia com construir aquestes figures. Algú que, per exemple, hagués decidit retallar, per exemple, un carro, doncs hagués fet el carro i després probablement hagués fet la part inferior per poder subjectar-lo. El que feia Picasso directament era deixar la part inferior del paper per a poder moure'l després dintre de l'escenari. Aquest sentit pràctic que tenia Picasso li venia de la seva gran capacitat manual. I Palau, des de primera hora, amb el seu llibre Pare Picasso, que és un dels primers de la biografia no només palau-fabriana, sinó mundial, sobre aquest tema, és molt interessant perquè fa referència a aquesta capacitat tan potent que tenia Picasso per divertir els seus fills. En aquest cas, no deixaven de ser obres anecdòtiques, però amb aquest element que he comentat, no? Aquesta capacitat creativa de Picasso. Per cert, en aquests moments hi ha a Marsella hi ha una gran exposició que els recomano visitar. Es titula Picasso i les arts i les tradicions populars. Aquesta exposició té lloc al Museu de les Civilitzacions de Marsella, el MUCEM. És un museu que existeix des de fa només 2 anys. Jo he col·laborat en aquesta exposició, he escrit el catàleg, i es veuen moltes imatges similars en aquest teatret. És molt interessant perquè mostra aquest Picasso, que és molt poc conegut pel gran públic, però és molt interessant perquè aquesta capacitat, diguéssim, creativa que he comentat abans, es veu en moltíssimes de les obres, i es veu un Picasso absolutament inconegut per al que és el gran públic. D'aquí a Marsella són 4 hores i mitja, amb el TGV, poden prendre una bona bullabesa, veure l'exposició, veure el Port Vell, i tornar, no, de veritat ho dic, que és, jo vaig fer aquest recorregut, anava evidentment com a autor del catàleg, però com a experiència la penso tornar a repetir perquè val molt la pena, i veuran una gran exposició de Picasso, ni més ni menys que amb 270 obres de Picasso, ceràmiques, joieria. Picasso va treballar amb orfebres, i hi ha joies que probablement no s'han exposat mai perquè provenen de la pròpia família Picasso, i és una oportunitat extraordinària. Jo crec que veure aquesta exposició Picasso, així com se'n fan moltes i de forma regular arreu del món, aquesta és una de les grans exposicions que els recomano veure, però primer hem de veure la Fundació Palau, que evidentment val molt la pena, i insisteixo en que és una bona visita. Bé, continuem. En aquest treball de camp que realitzava Palau i Fabre, més de forma absolutament, com he dit abans, titànica, ell el que feia era, després de mantenir, per exemple, una conversa amb Picasso sobre un tema concret, quan tornava a Barcelona, tornava amb moltes idees, persones per visitar, recerques per fer, etc. No? I Picasso li va parlar molt d'un torero que es deia Minuni, que és aquest torero que veiem aquí al darrere, amb Picasso. És una fotografia retocada per Picasso, que mateix es converteix en una mena de senador romà, i el Minuni, el torero, que es deia Paco Reina, li fa aquesta mena de corbatí vermell. I bé, el Palau va explicar aquesta anècdota que hi va tenir amb el Minuni. Resulta que el Picasso sempre va tenir una gran estima pel Minuni. El Minuni era un torero, un subaltern, que la veritat no havia triomfat com a torero. Es guanyava la vida per les places del sud de França, i segons explicava el propi Palau, era un home que no estava massa dotat, i com no tenia massa diners, no tenia la vida solucionada, s'anava fent gran i tenia que continuar fent de subaltern. I clar, quan l'edat ja no t'acompanya, un torero doncs té que tenir una certa capacitat atlètica, doncs el risc de que t'agafi el toro és molt elevat, i el pànic es produïa a la plaça perquè es veia que era un home que ja no arribava, no podia córrer, no estava per aquelles tasques, diguéssim, no? Llavors el Picasso li tenia una gran estima i va entrar en contacte amb ell, perquè Picasso assistia molt regularment a corrides al sud de França, Nîmes, Arles, etc. No? I és molt curiós perquè el Palau va anar a Barcelona a intentar contactar el Minuni. El Minuni era un home que havia rebut molt ajut de Picasso. Un d'ells és un ajut econòmic important amb motiu d'una enganxada que va tenir a una plaça de toros, i precisament a la Fundació Palau hi ha el document que és una carta del propi Picasso a Minuni, amb el segell, si mal no recordo, de l'hospital, on diu: aquí et deixo una gran quantitat de francs, no sé si eren 200.000 francs, una quantitat molt important, perquè et puguis curar, jo tinc que marxar, que tinc pressa. O sigui, Picasso estava pendent dels seus amics, en aquest cas del Minuni. O sigui, quan va tenir aquesta enganxada, va anar a l'hospital, va estar amb ell, i quan no va poder estar més estona, li va deixar aquests diners, no? Però Palau va voler arribar fins al fons, va anar a Barcelona, on el Minuni s'havia instal·lat. Per què s'havia instal·lat a Barcelona? Doncs per un motiu molt concret, per Picasso, precisament. Resulta que Picasso li va dir un dia, en conversa amb ell, escolta, diu, Minuni, tu ja ets gran, ja no estàs per a torejar, diu, què faràs quan et retiris? Diu, hombre, diu, jo el que voldria és muntar un bar a Barcelona. I bé, diu, pues jo et puc ajudar, diu, passa demà per casa i mirem, veurem què podem fer. I va anar el dia següent i Picasso li va entregar un quadre més important. El Minuni va quedar contentíssim i se'n va anar amb el quadre cap a casa. El dia següent Picasso el truca, diu, oye, Minuni, diu, jo te he dado este quadro es tuyo, esto ni se discute, diu, però claro, diu, tu no sabes vender, lo vas a vender mal, te van a engañar, diu, por tanto te propongo un trato. L'altre estava, diu, te lo compro. Clar, jo la veritat no tinc una gran capacitat d'explicar-ho això. Explicat per Palau i Fabra, us asseguro que era molt millor perquè ell sabia, diguéssim, crear una tensió que jo no sé crear. En aquest sentit, sentir-ho explicat de la boca d'ell era molt emotiu perquè ell era qui ho havia viscut i qui li havia explicat el minuni. Aquesta conversa la van tenir Palau i el minuni al bar que es va comprar a Barcelona, al carrer Escudellers, a la vora de los caracoles. Els que han estat per Barcelona coneixen on està més o menys, no? I efectivament, el dia següent va anar, Minuni va anar amb el quadre i Picasso li va comprar el quadre per una quantitat molt, molt important. Per tant, no és que li donés diners, sinó que estàvem fent una transacció. Per tant, no hi havia cap nivell d'humiliació al Sonic, sinó simplement diu, mira, aquí tens aquest quadre, però jo te'l compro. I el propi Picasso, segurament, com feia en molts casos d'aquests, el que feia era dir, escolta, tu comprarà tal marxant. I segurament aquell dia probablement estava el mateix marxant que li va donar els diners. Això en aquest cas no, tampoc ho recordo, però el que és segur és que li va recomprar l'obra. I Palau explicava d'una forma molt, molt divertida, que quan va estar parlant amb Minuni a Barcelona, al seu bar, explicant-li aquesta anècdota, el Minuni el va invitar a pujar al seu pis i al seu pis tenia al fons dues grans fotografies a la paret. Una era una gran fotografia de la Virgen Macarena i l'altra era una gran fotografia de Picasso, efectivament. Doncs això és una anècdota absolutament real i a més que Palau va poder veure en persona i en aquest cas explicar-me a mi a molta més gent que ha sentit aquesta anècdota. Bé. Hi ha un altre vessant de l'obra de Palau vinculada a Picasso i és molt poc conegut o com a mínim poc conegut pel gran públic, i és que l'obra de Picasso d'alguna manera filtra per tota l'obra de Palau i Fabre. Fins ara hem parlat d'obra assagística, aquests quatre volums sobre el conjunt de la biografia de Picasso, hem parlat de la relació entre Picasso i Catalunya, però l'obra de Picasso arriba a diferents gèneres de l'obra de Palau i Fabre. Per exemple, trobem a Picasso, per exemple, dintre dels contes de Palau. Trobem a Picasso dintre de la poesia de Palau. Trobem a Picasso dintre del teatre de Palau. Això és interessantíssim, perquè els grans experts en Picasso s'han dedicat a parlar de Picasso, bàsicament. Però el que fa Palau és convertir a Picasso en un element literari. Això és un tema interessantíssim i els que no ho hagin fet els recomano que, per exemple, llegeixin obres com, per exemple, l'Homenatge a Picasso, que és una obra de teatre, que l'altre dia parlàvem amb la Mercè, que hi va col·laborar la Carme Sansa, precisament, l'any 1971, la cova del Drac. Doncs aquest text de teatre, Homenatge a Picasso, és fabulós, perquè aquesta obra, Homenatge a Picasso, com he dit, del 1971, inicialment volia ser una mena de felicitació que volia fer Palau a Picasso. Palau tenia previst, ell i amb més gent, disfressar-se de pidolaires, de personatges de l'època blava de Picasso. Més o menys tots recorden quina és la iconografia de l'època blava. Secs, pidolaires, persones, diguéssim, d'alguna manera d'extracte social baix, etc. No? El que volia Palau era, amb motiu del 86è aniversari de Picasso, la idea inicial era doncs, disfressar-se de tots aquests personatges i fer una mena de, diguéssim, de performance davant de Picasso. Finalment, això no va reeixir i es va convertir en aquesta obra teatral en la qual el que fa Palau és molt interessant, és anar creant diferents escenografies vinculades a moments de l'obra de Picasso. Per exemple, tenim un moment cubista, tenim el moment de l'època blava, etc. No? I en aquest sentit va haver-hi una primera representació, precisament l'any 1971, a la Cova del Drac, és el moment al qual pertany aquesta fotografia. I és molt interessant perquè, clar, es pot veure i es pot llegir a través de l'obra de Picasso, literatura, la més alta literatura en aquest sentit, no? Com he dit abans, Palau converteix a Picasso en un element, i a l'obra de Picasso en un element literari fabulós. Per exemple, Picasso també entra a la poesia de Palau i Fabre, com per exemple, per posar un dels exemples, a través de la teoria dels colors, que són un grup de 7 poemes on Palau titula cada poema amb un color, el vermell, el blau, etc., de l'obra picassiana, i crea una sèrie de poemes que estan integrats dintre de els poemes de l'alquimista, la seva obra més important. I fins i tot Picasso apareix en diversos contes de Palau i Fabre, no? En ocasions apareix de forma elidida, en ocasions apareix de forma més explícita. Per exemple, hi ha un conte en el qual es fa referència a la utilització de l'idioma, no? Es titula La llengua del diable, no? De com fa referència a passatge biogràfic real en el qual Picasso utilitzava el català per a despistar a interlocutors que parlaven francès o anglès, per exemple, no? En aquest sentit, Palau utilitzava informació real que ell coneixia de com actuava Picasso per crear les seves obres. O, per exemple, un altre, tornant als poemes, un dels més emotius, i emotius ho dic perquè, clar, estic pensant en quan jo l'he sentit recitar. Jo no sé si alguns de vostès han sentit recitar a Josep Palau i Fabre, no sé si potser a Caldetes en alguna ocasió. Si un dia poden escoltar una gravació, és absolutament extraordinari. La veu que tenia, la capacitat que tenia de recitar, era absolutament fora del que jo he vist. La veritat és que era molt, molt, molt impactant, i en aquest sentit hi havia un poema especialment molt colpidor que era basat en l'obra de Picasso, Guernica, i es titulava Era dia de mercat. Recitat per Palau i Fabre era molt, molt emotiu. Era dia de mercat perquè, com saben, el bombardeig sobre Guernica es va produir en un moment en el qual hi havia el mercat, i per això va produir moltes més morts. Bé, ara entrarem en el Palau col·leccionista. En aquest sentit, també és un gran difusor de l'obra de Picasso. Ho fa a través de la seva gran obra que ha deixat, que és la Fundació Palau. La Fundació Palau, que vostès podran visitar d'aquí quants dies? 4 o 5 dies? Dos dies. Dijous. Val. Doncs es va inaugurar l'any 2003 a Caldetes. Per què va triar Caldetes Palau? Ell mateix ho explicava. Ell recordava haver fet viatges amb el tren per la costa, i quan passava per Caldetes ell li evocava les visites que havien fet aquí Verdaguer i Maragall, no? I per a ell aquest element, aquesta dimensió simbòlica de Caldetes, tenia una força extraordinària. I finalment, doncs, es va acabar fent la fundació aquí a Caldes d'Estrac, on va viure ell fins l'any 2008, que va ser l'any que va morir. La col·lecció de Palau i Fabre, bàsicament, com he dit, la part més important és la part picassiana, i aquí no es pot oblidar la figura del seu pare, de Josep Palau Oller, que tenia una col·lecció d'art català important que va passar al seu fill, i el seu fill, doncs, la va augmentar a partir de donacions del propi Picasso i a partir d'adquisicions que va fer el mateix Palau. Hi ha algunes obres importants, realment importants, de la Fundació, com per exemple aquest oli del Joaquim Torres García, un oli neoclàssic, que és una peça realment important de la Fundació, sobretot per l'artista del qual es tracta i per les dimensions de la peça. O més contemporani, tenim aquesta aquarel·la de Miquel Barceló, que molt probablement la podrem veure a la Fundació. És una aquarel·la que li va regalar el Barceló l'any 2003. En aquests moments havia editat la Divina Comèdia, i aquesta és una escena del Purgatori que finalment no es va utilitzar per a l'obra definitiva, però que és un original que li va regalar a Palau i d'alguna manera representa a la Fundació un dels artistes més importants contemporanis com és Miquel Barceló. Bé, a la Fundació hi ha obres de molts altres artistes, Tornesquius, com Editores García, Isidre Nonell, per tant, artistes importants, però bàsicament el fons més destacat és el fons d'obres de Picasso, evidentment. Hi ha al voltant d'un centenar d'obres, entre olis, dibuixos, gravats, ceràmica, el teatret que hem vist abans, obres que tenen un component personal molt interessant, perquè normalment quan hi ha una col·lecció d'obres d'art, aquestes obres tenen un valor per elles mateixes, però no en un context. En canvi, quan vagin a la Fundació Palau, totes les obres que vegin exposades, gairebé totes, tenen algun lligam amb Palau i Fabre, del que sigui, algunes estan dedicades, altres es va adquirir ell amb molt esforç econòmic, d'altres li van arribar per una via absolutament divertida que ja explicava en el seu moment. Per tant, diguéssim, no és una col·lecció qualsevol, sinó que és una col·lecció que té una dimensió personal, humana, molt interessant. I no sé al final qui us farà la visita a la Fundació, com ho fareu, però jo crec que en aquest cas és molt important com us ho expliquin, i com, perquè una cosa és un fons artístic per ell mateix i l'altra cosa és aquest fons en relació a la persona que el va col·leccionar. I en aquest sentit, la col·lecció de Palau i Fabre, per ser la col·lecció d'un poeta, que no és ni d'un mecenes ni és d'un multimilionari, sinó que és d'un poeta, i això té molta importància, poder arribar a col·leccionar un centenar de Picassos aproximadament, tot tipus de tècniques, evidentment. Això és molt difícil, i més per a una persona que d'alguna manera feia un gran esforç. Però bé, al marge de les obres, al meu entendre, la Fundació Palau té un fons tan o més important que el fons patrimonial, que és el fons documental. Abans hem comentat les visites que feia Palau i Fabre a Picasso, com anava anotant totes aquestes xerrades que tenien, tota la informació que anava replegant. Abans he ensenyat aquest document de la dreta, no?, que és un document manuscrit pel propi Picasso. Doncs aquest document té en ocasions molta més importància que una obra. Per què? Perquè és un document únic que només ha pogut ser obtingut per algú que ha anat a Picasso i li ha preguntat per aquell tema, algú que en aquest cas era un expert i que sabia el que li estava preguntant. En aquest cas, doncs, com he dit abans, l'itinerari vital dels primers anys de Picasso. A la vora tenim un dibuix a tinta, evidentment hi ha moltes tècniques diferents, tenim obres a rotulador, a llapis, a tinta, com en aquest cas. És un dibuix fabulós, és de l'any 70 i em sembla, si mal no recordo, que està realitzat sobre l'obra Picasso per Picasso que he comentat abans, que és la d'autorretrats de Picasso. I aquí tenim un retrat de Palau i Fabre realitzat per Picasso. És l'únic que li va fer. És de l'any 1968 i Palau sempre el van tenir gran estima perquè, clar, poder ser retratat per un dels grans artistes de la història, que en aquella època, l'any 68, no hi havia cap dubte sobre què representava Picasso i què representaria per la posteritat, doncs realment té un gran valor, i Palau se l'estimava moltíssim aquest retrat, que el va disfressar d'una mena de gentilhome, no?, del segle XVII. Picasso li agradava molt aquest joc, aquesta mena de facècies, i Palau li entrava el joc, i bé, doncs va aparèixer aquest retrat fabulós. Fixeu-vos que està en català, per l'amic Palau i Fabre. Hem de tenir en compte que la relació de Picasso amb Catalunya va ser molt estreta, però és que a més ell la va potenciar. Ell demanava a molts dels seus amics que li enviaven cartes que l'enviessin en català, perquè ell considerava que era un idioma absolutament normal en una època en què no era normal parlar el català. No? Ell sempre va parlar català, fins i tot quan Palau anava a casa d'ell, quan estàvem més gent, no, en ocasions ho feia per despistar, com he dit abans, utilitzava doncs, el francès el castellà, però ell utilitzava en ocasions el català, quan hi havia un català, era una forma d'alguna manera de homenatjar el seu interlocutor, no? I consultant a l'arxiu del Museu Picasso de París, m'he trobat moltíssimes cartes, és curiós, postals, escrites íntegrament en català, dirigides a Picasso, per catalans. O sigui, per un tema de respecte, el més normal hauria sigut que l'haguessin escrit en castellà, per el capdavall, la llengua d'alguna manera... No, la llengua materna de Picasso era nascut a Màlaga, era el castellà, però és que era ell mateix qui demanava que no, escriviu-me en català, m'agrada sentir el català. Ell mateix explicava que quan a Horta de Sant Joan no tenia més remei que parlar el català perquè evidentment no es parlava el castellà l'any 1898, que quan va anar per primera ocasió. Però ell mateix se'n reia del català que utilitzava perquè era un català molt pobre. Ell mateix deia, jo parlo el català com un municipal. I ell explicava que en l'època hi havia uns municipals, uns guàrdies municipals, que eren tots procedents de no sé quina zona d'Espanya, que parlaven tots el castellà, i quan intentaven parlar el català no el parlaven massa bé, com és normal, clar, algú que comença a treballar en un lloc i no parlava l'idioma, i es va convertir en una frase feta, parles el català com un municipal. I Picasso doncs, s'ho va aplicar i deia, sí, el parlo... De fet, Picasso mai va arribar a parlar bé cap idioma, ell mateix ho reconeixia. No tenia cap interès ni per l'idioma ni per la gramàtica. Escrivint feia moltíssimes faltes. Per què? Perquè ell mentalment no estava ocupat amb el tema de l'escriptura, ell ocupava el món de les imatges. En aquest sentit... era un home que, per exemple, quan va arribar a França va trigar molts anys en saber parlar francès, Picasso. I quan el va saber parlar l'escrivia però molt mal, la veritat, amb moltíssimes faltes d'ortografia, perquè realment no li importava. I quan parlava, he arribat a conèixer diverses persones que han parlat amb Picasso i totes m'han dit el mateix. Parlava un idioma que era una barreja de català, castellà i francès. Diu, però era fabulós, diu, perquè se l'entenia tot. Se l'entenia tot, però tot absolutament barrejat. Vull dir, jo, si em permeteu, ja heu vist que intenta ser una xerrada seriosa, però també vull introduir una anècdota d'aquest tipus, perquè són anècdotes que, com us he comentat, moltes d'elles no estan escrites en cap llibre, però volia fer-vos partíceps, no? En aquest sentit, Palau i Fabre, si alguna cosa ha sigut sobretot, i per damunt de cap altra cosa, ha sigut un gran activista picassià. En els anys en què els grans historiadors de l'art catalans no s'ocupaven de Picasso, alguns d'ells no ho feien reconegut per algun historiador, perquè ocupar-se de Picasso durant una època determinada, en què Picasso era una persona adscrita a una ideologia política, podia ser no molt recomanable, en certa manera, i no entraven en Picasso. En Palau no li va importar i va treballar sobre Picasso durant molts anys de forma molt tenaç, molt convençut, a més, i en aquest sentit va fer una tasca que haguessin tingut que fer d'altres, però la va acabar fent ell. I aquests quatre volums que he comentat, que dintre de tota va fer moltíssims llibres sobre Picasso, Palau, com he dit abans, contes, poesia, teatre, assaig, etc. Però sobretot els més importants a nivell mundial, i reitero mundial, són aquests quatre volums, que són una feina absolutament fora mida, són els que li estan donant repercussió mundial, perquè actualment qualsevol persona, qualsevol expert en l'obra de Picasso té que recórrer als volums de Palau. De fet, en la catalogació mundial de l'obra de Picasso, el cognom Palau és reconegut absolutament per tothom. En el món anglosaxó hi ha el John Richardson, que és el gran expert del món anglosaxó, i tenim llavors Palau i Fabre. Palau, doncs, és una referència, i gràcies a la tasca de Palau, indirectament la cultura catalana se n'ha vist beneficiada, en la mesura que ell no només ha explicat els anys catalans de Picasso, sinó també aquesta relació tan intensa que va tenir Picasso amb Catalunya. A veure. al marge de la Fundació Palau, en aquesta dimensió del Palau activista picassià, va ser una de les personalitats que més va contribuir a la creació del Museu Picasso de Barcelona. Evidentment, el Museu Picasso és, per als que no ho sàpiguin, va néixer arran de la voluntat de Jaume Sabartés, secretari de Picasso, de donar les seves obres a Barcelona. Picasso li va dir: endavant, dona les teves obres i més endavant jo donaré les meves i es podrà fer un gran museu a Barcelona. Bé, doncs, per què Picasso va voler fer aquesta gran donació a Barcelona de més de 1.000 obres l'any 1970, d'alguna manera acabant la donació que havia fet el seu secretari? Doncs perquè es va crear tota una xarxa de personalitats, entre elles i davant d'elles probablement Palau i Fabre, que van teixir complicitats de forma molt regular. Hi havia altres persones, per exemple, el propi alcalde de Barcelona de l'època, Josep Maria de Porcioles, també va tenir un paper important en el sentit de que va ser molt conscient de la importància del Museu Picasso i va facilitar que en una època complicada es pogués inaugurar el museu. Tinguem en compte que es va inaugurar l'any 1963. Però què va passar? Que Palau i Fabre va ser una de les personalitats importants que de forma regular li anava recordant a Picasso aquest contacte que hi havia tingut en Catalunya, la importància que tenia Catalunya per amb ell. I era una de les persones que d'alguna manera van contribuir a que aquest lligam fos més estret. Per què? Perquè Picasso des de l'any 1934 no tornava a Catalunya. Hem de tenir en compte que quan Picasso fa la gran donació que s'acaba convertint en el que és actualment el Museu Picasso de Barcelona, Picasso fa molts anys que no viu a l'estat espanyol. L'any 1934 ell fa la darrera visita a Barcelona i diu que mentre hi hagi una dictadura militar ell no tornarà. Per tant, tots els lligams són a partir de persones que van a París i tenen relació amb Palau a través de cartes, a través d'una relació d'alguna manera, que una relació normal. Picasso no pot venir a Barcelona perquè mentre hi hagi aquest règim polític ell va dir que no tornaria, no? I això impossibilita una mica les coses, però hi ha el factor humà i entre ells tenim a Palau i Fabre. Per exemple, Palau i Fabre va ser la primera persona que va anunciar a través de Lluís Permanyer, periodista de La Vanguardia, que va ser qui li va donar la notícia, que Picasso va dir que donaria la sèrie de Les Menines, d'una cinquantena d'obres en què Picasso reinterpreta Les Menines de Velázquez, que està al Museu Picasso de Barcelona, va decidir donar-ho a Barcelona, i la primera persona que li va dir, que va ser Palau i Fabre, ràpid li va dir Lluís Permanyer, i Lluís Permanyer ho va publicar. O sigui, d'alguna manera Palau estava d'alguna manera en tot aquest ambient. Anys més tard, un amic de Picasso, de joventut, que es deia Sebastià Junyer Vidal, va fer una donació al Museu Picasso de Barcelona. Aquesta donació, en lloc de fer-la directament al museu, li va donar a Palau i Fabre uns dibuixos i un retrat del propi Junyer Vidal. I Palau i Fabre m'ha explicat a mi que durant una nit va tenir guardades aquelles obres a casa patint pel que pogués passar i finalment el dia següent les va lliurar, no? Vull dir, d'alguna manera hi va tenir un paper important. Jo crec que un paper que no va ser prou gratificat. Jo considero que Palau i Fabre en un moment o altre hagués tingut que ser el director o el primer, un dels primers directors del Museu Picasso de Barcelona, perquè una personalitat que s'ho va guanyar. No va ser així finalment, però va acabar esdevenint una personalitat molt reconeguda i sobretot els darrers anys de la seva vida va poder d'alguna manera rebre tot aquest reconeixement, no només com a poeta, com a dramaturg, sinó també com a expert en l'obra de Picasso. A part del Museu Picasso de Barcelona, aquest vessant activista de Palau es veu també amb el Centre Picasso d'Horta. El Centre Picasso d'Horta, per als que no el coneguin, és una petita entitat que a Horta i Sant Joan que recull en versió facsímil, no són originals, totes les obres que va realitzar Picasso a Horta i Sant Joan durant les dues estades que va fer. Doncs Palau i Fabre, gratia et amore, va ajudar a la gent que volia crear aquest centre Horta a obtenir els contactes de la família Picasso per a poder tenir les reproduccions de les obres, poder fer les reproduccions a tamany facsímil, etc. No? Fins i tot es va ajudar amb alguns textos. Per tant, ell va tenir un activisme picassià molt, molt potent i va contribuir d'alguna manera a que d'alguna manera Picasso es territorialitzés, no? I que ara en llocs com Horta de Sant Joan, per exemple, es recordi a Picasso, també a Gósol en aquests moments. I en aquest sentit el paper de Palau era molt, molt generós i molt obert. Ell de forma regular ajudava tothom que li demanava, sempre que fos un tema referit a Picasso, perquè per a ell era un tema absolutament clau i que sempre ho va lligar a un tema cultural també. Per a ell, treballar sobre Picasso era treballar indirectament per una cultura que, segons ell tenia entès i segons explicava de forma molt regular, estava obligada a seduir per a sobreviure. En aquest sentit, ell considerava que l'estada de Picasso a Catalunya, la relació de Picasso a Catalunya, era un trunfo per a la cultura catalana, i aquest era un tema que ell va repetir de forma molt, molt regular, li vaig sentir dir en moltíssimes ocasions. Bé, ja per anar acabant, després podem iniciar un torn de preguntes o de consultes, el que decidim. Jo, és possible que he donat alguns aspectes per suposat. És el que passa quan parles d'un tema que coneixes en molta profunditat i que no m'he pogut preparar pel termini que hem tingut amb el temps que voldria. Però si hi ha algun aspecte que no queda clar i tal, no m'importarà després entrar una mica a fons o per qualsevol dubte que puguin tenir, no? Bé, en definitiva, jo considero que l'obra de Palau i Fabre referida a Picasso té una triple virtualitat absolutament clau. En primer lloc, la importància en l'estudi dels anys catalans de l'obra de Picasso. En segon lloc, és l'obra picassiana feta per cap expert a nivell mundial més extensa i més transversal entre gèneres. De fet, la Margarida és a casa coberta, que us parlarà uns quants dies de l'obra literària de Palau. Imagino que parlarà també d'aquesta mena de mimetisme que va crear el propi Palau amb Picasso, no? I això és molt important de cara a la seva obra literària. Ella té molt més coneixement que jo de la seva obra literària i crec que haurà d'entrar en això i com, d'alguna manera, Palau transitarà per tots els gèneres literaris de la mà de Picasso. Això té molta importància perquè no tothom té aquesta capacitat. I finalment, i insisteixo que aquesta obra, especialment els quatre grans volums sobre la biografia de Picasso, són una de les grans aportacions de la cultura catalana a nivell universal, i jo crec que quedaran absolutament per a sempre. Jo penso que tot el que us he comentat i us comentarà la Margarida a casa coberta són quatre notes que us poden servir per als que aneu a la Fundació Palau fer una visita en més condicions, i amb algunes de les anècdotes i aspectes que us he explicat. Us recomano que feu la visita, sobretot perquè aquesta fundació ens parla d'una vida d'algú que s'ha dedicat no només a Picasso, sinó també a la cultura catalana, a la literatura catalana. No hem d'oblidar que, tot i que estem parlant del nom de Picasso de forma reiterada, Picasso tendeix a projectar ombres sobre tot el que té al seu voltant. No hem d'oblidar que Palau és un dels grans literats catalans del segle XX, i sobretot com a poeta un dels més grans. Evidentment, això la Maria Casa Coberta ho parlarà també, però no hem d'oblidar que hem parlat molt de Picasso, però sobretot Palau era sobretot un literat i bàsicament es considerava sobretot un poeta. Per tant, espero que disfruteu de la visita a la Fundació i espero haver estat útil amb aquesta petita intervenció. Gràcies.
És cert que en Josep Palau i Fabre va instal·lar aquesta fundació a Caldetes en segona instància perquè li van rebutjar en un altre lloc?
No, la veritat és que, per la informació que jo tinc, ell va intentar buscar altres llocs prèviament. Feia temps que tenia interès en situar-la en algun lloc, però realment el que va ser ell que va rebutjar altres llocs per posar-la, perquè no es va acabar d'entendre amb les persones o no van acabar d'entendre la importància que tenia el projecte. Però rebutjat no, perquè jo, bé, Hi ha persones que ho coneixen més que jo, però jo, per la part que jo conec, hi ha un interès important en que es fes la fundació i en cap moment. El que passa que hi era molt estricte en les condicions de conservació, les condicions fins i tot he donat molta importància a l'interlocutor fins a quin punt tenia interès per la seva col·lecció i si era conscient del... ell se va entrevistar diversos alcaldes i en responsables d'alguns centres, no? I ell a la primera conversa que mantenia, si veia que aquella persona no entenia la importància d'allò, doncs se'ns desentenia completament. Però sí que és cert que va ser en segona instància, però no per rebuig, sinó perquè realment no va arribar a un acord amb administracions anteriors.
Hola, molt entranyable el fet del dibuix i el nen. Ara, jo tinc entès, si no estic equivocada, que amb els seus propis nets, doncs serà molt fred. Inclús anar-lo a visitar i no obrir-los la porta o no rebre'ls. Ja. Què pot dir d'això?
Mira, això, hi ha un llibre sobre això i una pel·lícula que s'ha fet també, i era un llibre de la Marina Picasso que es diu L'avi, si mal no recordo. I clar, això són testimonis familiars que jo estic convençut de que són reals, o sigui, no ho dubto. El que passa que hem de tenir en compte quina era la personalitat de Picasso, quina era la i com són aquest tipus de personalitats, aquests grans artistes. Picasso, com he dit abans, en un moment determinat el que volia era treballar, bàsicament. I ell no estava per les convencions habituals d'una certa edat que t'obliga a gairebé estar amb els teus nets. Ell el que volia era treballar. I era un home, que això ho explicava Palau i Fabre, que amb 90, 91, 92 anys treballava com un animal. La nit abans de morir estava treballant. Clar, llavors què passava? A part que són personalitats que no són fàcils, però no només Picasso, sinó vostès, si coneixen persones, diguéssim, del món o literari o artístic, etc., són persones que per a ells el més important és la seva obra. Per això han arribat on han arribat. Llavors, què passava? Sí que és cert que en ocasions probablement se plantava la seva família allà i ell no els rebia, probablement perquè no havien trucat o perquè en aquell moment ell el que volia era treballar. I jo em crec que això és cert, però també és cert que ell era un home molt sol·licitat. Penseu que Picasso rebia centenars de cartes, centenars de propostes, des d'aquell comitè per l'ajut a no sé qui que volien que ell col·laborés, que signés aquí, que donés diners allà, o sigui, era constant. Ell mateix deia, si hagués de contestar, un dia li va ensenyar a un expert, que no era el Palau, li va ensenyar un plec de cartes que li havien entregat aquell mateix dia. Diu, miri, què he rebut? Diu, si m'hagués de dedicar a contestar això, diu, no treballaria. Llavors ell què feia? Es tancava i es dedicava a treballar. I la seva darrera dona, la Jacqueline, perquè això que vostè ha dit que és cert, a més, i que s'ha escrit, el que portava acompanyat era dir, no, és que Picasso estava segrestat per la seva darrera muller, que era la Jacqueline. No, Picasso no estava segrestant ningú. Picasso era perfectament conscient i ell el que volia era que hi hagués algú que posés d'alguna manera distància entre ell, la gent que el volia, i en aquest sentit Jacqueline, la seva darrera dona, va fer aquest paper. Això va fer que es convertís en una mena de personatge poc simpàtic per a la resta de fills, perquè clar, Picasso va tenir diferents dones, fills, nets, etc. Tot això, clar, és una família molt complexa i aquesta darrera dona doncs, va ser d'alguna manera l'ase dels cops, però és que realment Picasso era un home que sabia perfectament el que volia. El que volia era tenir temps per a treballar i ell era molt conscient que el temps se li acabava. I estic segur que en determinats moments podia tenir un caràcter molt fort. De fet, el llibre Estimat Picasso, que torno a insistir que l'heu de llegir perquè és que és fabulós, és un llibre que el disfrutaran llegint-lo, el Palau explica com en un moment arriba a casa de Picasso per fer una d'aquestes reunions i diu que s'ha acabat la tempesta. Quan ell parla de la tempesta, és diguéssim, un subterfugi per a parlar d'una gran emprenyada de Picasso. Fins a tal punt que tenen que sortir de casa a esperar-se fora que Picasso li passi un mal geni. El Palau, en aquest sentit, era molt subtil i no va entrar en detalls, però segurament que una emprenyada de Picasso no devia ser molt, Molt agradable. Vull dir que jo crec que sí que és cert el tema dels nets i que tenia aquesta actitud, però també podia ser molt, molt generós, perquè gairebé tots els seus fills i exdones van viure del propi Picasso. En aquest sentit, sí que és cert que es queixen, però clar, encara avui, i hem de tenir en compte que Picasso va tenir diversos fills, va tenir fills fora del matrimoni, que el govern francès, tot i que eren il·legítims, els va convertir en legítims per a que poguessin heretar i paguessin drets reals al govern francès. Clar, vull dir, però van pagar drets reals, però tots van rebre, no va quedar ningú desassistit, diguéssim, vull dir, fins i tot aquests que es van queixar. Per tant, tot és molt relatiu, diguéssim, això. Hi ha alguna pregunta més? He comentat el tema dels drets reals i com ningú em pregunta res, vull dir, els hi explicaré que el Museu Picasso de París està fet precisament en base a pagament de drets reals dels fills i nets de Picasso. O sigui, quan vagin al Museu Picasso de Barcelona, pensin que és un museu que és una gran donació que fa Picasso a la ciutat de Barcelona, perquè quan fa la donació va dir no és per als polítics, és per als ciutadans de Barcelona. En canvi, el Museu Picasso de París, quan mor Picasso i s'obre la successió de Picasso, doncs el que fan, escolta, heu de pagar els drets reals. Clar, com no poden pagar en líquid perquè no tenen líquid, el que han de fer és pagar en obra. I l'administració francesa tria les obres que més els interessen. De manera que el Museu Picasso de París estan representats tots els anys. Hi ha obres de cada any de Picasso perquè van poder triar. Clar, Picasso mai va donar obres, perquè evidentment el Museu Picasso de París va inaugurar més tard, als anys 80, però ell no va donar obres a França com les va donar a Barcelona. Per tant, tant el Museu Picasso de París és una cosa, però la Fundació Palau i el Museu Picasso de Barcelona són una altra cosa, perquè una és una donació i l'altra és una donació d'un expert en Picasso que el va tractar, que el va conèixer, que ha treballat a fons sobre ell. Per tant, són dues coses molt, molt diferents i és important tenir-ho en compte quan ho vagin a visitar. Hi ha alguna pregunta més? No els interessa alguna cosa més que pugui... Molt bé, doncs gràcies. Sí.